Elles van amb camper.
Tota la matèria que constitueix el planeta Terra en conjunt està formada per 94 elements químics. En condicions sòlides, a la natura, els elements químics generalment es troben formant compostos cristal·lins que denominem minerals. Actualment es coneixen més de 5.800 espècies de minerals diferents. Aquests minerals són el principal registre de l'evolució de la Terra sòlida i representen un recurs fonamental pel desenvolupament de la societat.
Elles van amb camper.
De vegades penso què diran aquests ulls de mi quan em miren, sento que es desperta una part de mi, i si desconnecto, qui sap si puc perdre el fil, però per dins percebo hi ha una cosa que ha canviat en mi. Mai no m'havien mirat amb aquesta transparència, i ara puc veure a través d'aquests ulls el reflex. Mai no m'havien mirat amb aquesta transparència. I és en la bellesa on hi trobo el meu propi sentit. Té un punt de cruesa, em recorde que tot és finit. Mai no m'havien mirat amb aquesta transparència, i ara puc veure a través d'aquests ulls el reflex. Mai no m'havien mirat amb aquesta transparència, i ara puc veure a través d'aquests ulls el reflex.
Elles van amb camper.
El patrimoni geològic és una conseqüència de la geodiversitat. Es podria definir com el conjunt de factors que defineixen un paisatge geològic i que alhora el fan diferent dels altres. És representatiu dels processos geològics que han dut al paisatge actual. Així, el patrimoni geològic forma part del patrimoni natural, del qual n'és el seu substrat físic. Dintre del patrimoni geològic hi ha una gran diversificació en funció de la geologia. Així, es poden considerar elements tan diferents com tectònics, geomorfològics, hidrogeològics, volcànics, petrològics, mineralògics, entre d'altres. Cal dir que aquests darrers es troben directament relacionats amb el patrimoni miner. Els elements fonamentals del patrimoni geològic s'anomenen, amb els sinònims de LIC, el lloc d'interès geològic. Alguns dels més representatius de Catalunya són la muntanya de Salt de Cardona, Montserrat, la Cova del Toll o les Illes Medes. Dintre del patrimoni geològic cal posar en especial èmfasi en el patrimoni mineralògic i en el patrimoni mineralogenètic. Veritablement, Cal no oblidar mai que els jaciments dels minerals es relacionen amb les denominades anomalies geoquímiques. Això és, en la concentració d'elements químics dispersos i disseminats en la natura. I precisament aquesta concentració és la que ha donat lloc a la mineria. També cal considerar que aquest patrimoni mineralògic pot ser de dos tipus, el natural i el captiu. Molt sovint, aquest darrer és l'únic testimoni que queda en haver-se destruït de forma natural o artificial el primer. Actualment, a Catalunya hi ha 483 explotacions mineres, majoritàriament de productes de pedrera, repartides en les quatre províncies i és Barcelona la que més en té. A Catalunya, la majoria de minerals extrets són àrids i s'apliquen principalment a la construcció. En canvi, de minerals metàl·lics, la seva producció és nul·la. Però per entendre molt millor tot això del que estem parlant, ho podem fer ampliant coneixements visitant el Museu Mollfulleda de Mineralogia d'Arenys de Mar. Per això parlem amb Neus Ribas, directora del museu. Bon dia.
Bon dia.
La història de la mineria a Catalunya és molt antiga i tot, i que pot semblar que ha estat poc significativa, no és així, no?
Bueno, la veritat és que no. Pensem que no és prou important, però la veritat és que una de les mines de sal més importants i que encara continua activa, no és de sal, però encara continuen actives aquestes mines, es troba al nostre territori. Vull dir que Cardona va ser superimportant, com les mines de sal de Cardona, també continua havent-hi molta mineria a Súria i al voltant. Després tenim les excavacions que hi havia al Pirineu vinculades al ferro i també trobem altres explotacions més en la zona de Tarragona, Bellmunt. Vull dir que potser no és el que més transcendit a la història, però sí que és important, en certa manera.
Si ens interessa aquest tema i a part d'aquests espais que ens acabes d'anomenar, que segurament en trobem molts més, si ens volem començar endinsar en aquest món, una bona manera de començar és visitant el museu que trobem a Arenys de Mar per començar a conèixer el que d'aquesta història, el que dels minerals. És així, no? També?
Sí, la veritat és que sí. Nosaltres tenim un museu que neix d'una col·lecció particular, que és la col·lecció de Joaquim Mollfulleda, que era el propietari de l'empresa Calisell, però la seva galificació era la mineralogia. Llavors ell va anar reunint una gran col·lecció de minerals que la va donar a l'Ajuntament d'Arenys de Mar l'any 1988 i que ha anat creixent amb més donacions i en el que podem trobar la informació sobre els minerals d'arreu del món, amb una col·lecció amb peces extraordinàries. I després també una part que ell va treballar i va treballar molt bé, que és la informació sobre els minerals de Catalunya. Una mica fer un recorregut per la mineria del nostre país. I penso que és un espai únic a tota Catalunya, no hi ha un altre.
Doncs què et sembla si fem un recorregut a aquesta temàtica, fem un recorregut a aquest museu i anem a fent aquestes pinzellades del que hi podem trobar. Primer, per als qui es trobi més lluny i que acabem d'obrir la porta a aquestes ganes de conèixer què són els minerals, què podríem dir que és un mineral?
Un mineral és un element de la natura que té una formació en química, vull dir que hi ha una fórmula química en el que, i que és un element inorgànic i que curiosament la gent confon amb la roca. I la roca, en canvi, està feta a partir dels minerals, d'un conjunt de minerals. Per tant, aquesta seria una mica la diferència entre mineral i roca, perquè tothom et diu, el museu de les roques, el museu de les pedres. No, el mineral és una altra cosa. D'aquest mineral, el curiós és que és molt important i ens serveix per moltes coses, més de les que de vegades ens hi pensem, i que això és el que nosaltres al museu estem intentant d'explicar. A banda de que pot ser un element que pot seduir per la bellesa, per les formes, pels colors, realment és un element que, a més, és vital a la nostra societat, ja històricament, ja des del neolític. Per tant, és entrar en un univers molt variat, de molt tipus que pots conèixer i aprendre moltes coses.
Perquè un dels exemples, per què fem servir els minerals?
Bueno, una no, un no. molts exemples tindríem. Per exemple, coses amb ferro. Necessitem els minerals per obtenir ferro. Però per una cosa tan simple com un llapis l'obtenim del grafit, que té carboni. I, curiosament, també tenim que amb aquest carboni arribem a tenir un diamant, perquè és la base del, el diamant és la base, la base és carboni. Per tant, tenim una joia. Podem tenir un llapis, podem tenir una joia. També podem fer servir avui en dia per coses absolutament imprescindibles. Les bateries dels cotxes elèctrics no funcionen sense un element tan important com és el liti, que l'obtenim d'un mineral, que és l'halita. Vull dir que els minerals són essencials i realment poden moure el món i poden, podem dir que l'economia es basa molt en això, en aquests recursos, en els minerals.
Com deies, també una de les coses que destaquen dels minerals és el color, la forma que pot tenir, la seva duresa o fins i tot una cosa que ara ens vindrà a tothom al cap és el magnetisme. El color és una de les propietats que permeten identificar els minerals?
No sempre, perquè hi ha minerals que tenen diferents colors. Vull dir que hi ha minerals que nosaltres els expliquem a tots els nens i nenes i als adults que no ho saben, que venen a visitar el museu, els expliquem que hi ha un mineral que li diuen a l'or dels bojos perquè el color és d'or, és daurat, que és la calcopirita, tu la veus i diries, sembla or. I en canvi, no, és un altre mineral que no té les mateixes propietats que l'or, però que en canvi el color et confon. Per exemple, hi ha un altre mineral, que és la fluorita, que sempre adquireix diferents colors segons la zona on es troba, segons la quantitat de la química, bueno, la seva composició. En canvi, hi ha altres que sempre tenen el mateix color, com per exemple el cinabri. El cinabri sempre el trobaràs vermell. Vull dir que hi ha minerals que el color no és que te l'ajudi a identificar, sinó que poden confondre encara.
Així, parlant de curiositats, una cosa que potser tots tenim en memòria i que no tenim presents, quin és el mineral més dur? Quina és aquesta curiositat?
Bueno, és aquesta la taula, la famosa taula de Mohs, que nosaltres fem un taller amb infants explicant això, el que és la diferència entre quin és el mineral més tou, quin és el mineral més dur. Quan diem dur no estem parlant que no el puguem trencar. La idea de la duresa està en funció de la resta de minerals. I sabem que el mineral més tou és el talc i el mineral més dur és el diamant. Doncs el diamant el que fa és ratllar la resta de minerals, mentre que el talc és el mineral més tou de tots ells. Això no vol dir que sigui, no en parla tant de la fragilitat, sinó de la categoria que té en aquesta escala que va desenvolupar aquest científic Mohs i que encara ens serveix una mica per, a nivell científic, els nens i nenes que venen a fer aquest taller identifiquin el tipus de mineral que estan treballant.
I una de les altres coses que parlàvem abans i més conegudes també és el magnetisme.
Sí, bueno, és això, vull dir, tots ho hem experimentat, no? El ferro, hi ha minerals que tenen la propietat de magnetita, ja ho diu la paraula, que els àtoms atrauen altres elements. I aquesta és una altra també de les coses que, si tu entres al museu, pots comprovar en una petita vitrina on tenim un imant i pots comprovar com hi ha elements que corren darrere d'aquest petit imant, en canvi hi haurà altres que no reaccionaran de la mateixa manera. Els minerals, o sigui, els àtoms dels minerals i d'altres, bueno, d'altres elements, podríem dir que els àtoms dels minerals reaccionen. També tenim els minerals fluorescents, que això és un dels grans espais màgics del nostre museu i que també tenen les seves característiques, que reaccionen davant la llum. I això s'ha de venir a veure. No ho podem explicar perquè s'ha de venir a veure.
Ni una miqueta, perquè és en aquest museu, com dius, hi ha la sala de la fluorescència, que és a algunes espècies de minerals que tenen aquesta propietat d'emetre llum. Com és això? Quina curiositat, no?
Home, sí, la veritat és que és molt curiós. És que realment et sorprèn de com, si tu apliques un tipus de llum, els àtoms reaccionen i emeten aquesta brillantor, per dir-ho d'alguna manera. No és la paraula científica, segur que el conservador de ciències de Barcelona em dirà no t'ho estàs explicant bé. Però bueno, de la meva manera d'explicar-ho, per intentar fer-ho entenedor, és això, reaccionen, els àtoms reaccionen davant aquesta llum que se'ls aplica, és aquesta llum, i el que fan és que emeten com una mena de llum que fa que brillin i que tu veus, en una sala fosca, veus un mineral com que emet una llum. I això és una curiositat d'aquests minerals. I entre ells hi ha la fluorita, però entre ells també n'hi ha uns quants que tenen una altra característica, que és que tenen urani, per tant són minerals radioactius. I això també ens permet parlar d'altres coses com són l'energia. Vull dir que és, el món dels minerals, ja et dic, és inabastable, la quantitat de coses que hi pots explicar.
De segur que un cop posem el primer peu al museu ja se'ns obrirà un nou món, perquè, com dius, tenim aquesta sala de la fluorescència, però també en tenim una altra, una sala de la de col·lecció sistemàtica. Què significa això?
Això és, la col·lecció sistemàtica és una mica explicar la mineralogia a partir d'una classificació que van realitzar els científics. Hi ha dues classificacions, una de caràcter més geològic i una de caràcter més químic. Aquests minerals estan distribuïts segons aquesta classificació que fan fer els científics. Hi ha una primera classificació, són aquests minerals que només tenen un element químic. Per exemple, l'or, el coure, el sofre, són minerals que tenen només un element. I a partir d'aquí n'hi ha altres que tenen diferents elements en la seva composició. Hi ha uns que tenen més òxid, per tant, ja els veuràs que són més vermellosos. Hi ha uns altres que tenen més carboni. Vull dir que, i a partir d'aquí es creen diferents tipologies. I això és el que presenta aquesta sala. Llavors, a banda de l'interès i del coneixement de caràcter científic que té això, poder entendre aquesta classificació, entres allà i entres en un món ple de colors, formes, que realment, encara que no t'interessi la ciència, quedes seduït per totes aquelles peces allà exposades.
Seducció que ens fa parlar d'aquesta afició que, com deies, gràcies a l'afició al col·leccionisme i l'afició als minerals a Catalunya existeix aquest museu que podem visitar.
Sí, la veritat és que és un museu de col·leccionisme. Hem d'entendre que, això també ho expliquem sempre que ve algun grup que li fem la visita, que els minerals no és allò que està veient allà, perquè el mineral, tal com el tenim allà presentat, és un mineral que s'ha netejat, que s'ha polit en molts casos, que destaca perquè el cristall és més gran o el color està més polit. Per tant, són peces pràcticament joies. Els minerals moltes vegades tenen un aspecte molt menys bonic que el que presentem allà. Per tant, això és el que vol dir que és un mineral de col·leccionista. I entre els col·leccionistes, doncs, Joaquim Fullada durant anys era un dels grans col·leccionistes aquí a Catalunya. A més, va ser fundador, entre altres, un grup de persones del grup mineralògic de Catalunya, que encara continua actiu, i que és un grup que es dedica a això, a mantenir aquesta afició pels minerals, per noves troballes, per anar adquirint diferents minerals. I la veritat és que hi ha un grup realment que barreja una mica l'interès científic amb el col·leccionisme i que són aquesta gent que continuen amb aquesta afició.
I també parlaves dels tallers que realitzeu.
Sí, nosaltres per les escoles tenim dos tallers pensats. Un és el de l'iniciació en el món de la mineralogia, que és ensenyar als nens i nenes què són els minerals, una mica quines són les característiques, per què serveixen, ja els expliquem una mica que com també els minerals avui en dia són bàsics per a la nostra economia i com alguns dels minerals ara són, o sigui, fa uns anys hi havia més, o sigui, s'explotava més el carbó i en canvi ara s'abandona per altres minerals que són més importants per la nostra economia, com pot ser el que es comentava allò del liti o el coltan, que el necessitem pels mòbils, per exemple, no el coltan, perdó, el coltan no és, el coltan és l'element. I en aquests tallers, a més, els ensenyem a identificar mínimament els minerals. Després hi ha un segon taller en el que expliquem una mica com es pintaven minerals, perquè això és una de les coses curioses. Avui en dia tu vas a pintar i compres un pot de pintura. En canvi, abans la gent havia de, o bé a través de, o bé amb plantes, o bé amb minerals, molts d'ells minerals, es trituraven, es feien pintures, pigments naturals, que diríem, orgànics, i es barrejaven amb altres elements que servien com aglutinadors, que eren l'ou, la mel, l'oli, i d'aquesta manera tenim doncs, totes les pintures durant uns anys es feien així. I nosaltres experimentem amb això. Els ensenyem com d'alguns minerals s'extreien els colors.
I matitzant aquest punt dels pigments, també podem dir que a Catalunya tenim un mineral blau gairebé exclusiu.
Sí, 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 això va ser una curiositat, perquè és, té tota una història i gairebé és una llegendària, perquè el blau era un color que s'obtenia d'un, bueno, de lo que lapislàzuli, que procedia d'Egipte. Per tant, ha estat demostradíssim, documentat, que moltes vegades quan tu carregaves un quadre i et posaves blau, això volia dir que era més car, perquè era més difícil d'obtenir aquell color. Per tant, quan tu feies un quadre, reencarregaves un quadre amb un artista i deies ha de tenir tant de blau, pagaves tant. Això va fer pensar que com podia ser que a la vall d'avui hi hagués aquells magnífics cels de color blau. I no va ser fins que diversos investigadors van analitzar els pigments que van veure que s'obtenia de la erinita, que és el mineral del Pirineu, mineral estret al Pirineu, i que és el que va permetre al pintor de la Vall d'Avui, als pintors de la Vall d'Avui, a poder fer aquells magnífics cels blau. Ja és clar, és que com pot ser que la lapislàzuli arribés a la Vall d'Avui? Ja, és una pregunta que fins que algú no s'ho va plantejar no es va haver fer una investigació a fons i es va descobrir que l'erinita va ser l'origen d'aquests magnífics cels.
Una altra manera de dir que els catalans som únics, pràcticament.
No, realment és una peça única, realment és una peça i és una història molt curiosa.
Doncs moltes gràcies, Neus Ribas, per guardar-nos aquesta estoneta i explicar-nos una miqueta més del que podem trobar en aquest Museu d'Arenys de Mar.
Gràcies a vosaltres i quan ja sabeu, el museu el tenim obert tots de dimarts a dissabte pels matins i diumenge d'11 a 1 i podeu venir a fer una visita i descobrir moltes més coses que no només el que jo us he explicat.
Elles van amb camper.